Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana. Reportatges de ràdio amb Ruth Caral.
Gairebé 8 minuts que passen de les 5 de la tarda i de seguida la saludem. Abans, però, deixeu-me dir que tenim a Jéssica Albiach fent també roda de premsa al Parlament de Catalunya, la líder d'En Comú Podem, que ha dit que els seus vots no són suficients per aprovar aquests pressupostos, però que sí que són vots imprescindibles, fent una clara referència a aquesta represa de les negociacions que ha anunciat Salvador Illa per aquest dilluns entre el grup parlamentari del PSC i el govern d'Esquerra Republicana. Com deia, ho seguirem tot plegat des dels serveis informatius d'aquesta casa. Ara sí, Ruth Caral, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Avui ens portes un reportatge sobre produir cinema aquí a Catalunya, cosa que m'agrada molt, després d'aquests Gaudí.
Ah, això mateix. T'anava a preguntar què va passar este diumenge.
Clar, clar.
Però ja ho sabies, ja ho sabies.
Sí,
se van lliurar els Gaudí.
Oh, sabia i era.
Això mateix, és veritat, tu hi vas ser, tu hi vas ser. Molt bé, doncs jo, mira, pel reportatge vaig voler parlar amb directors que s'havien estrenat amb el seu primer llargmetratge.
Oh, que bé.
La gent que li agrada el cinema el viu apassionadament i es veu d'una hora lluny també. Mm. Però tot i això, un reconeixement o simplement l'oportunitat de crear una pel·lícula tarda molt a arribar, no? Llavors, en el cas de... Això sí, en el cas del cinema de qualitat, en què els equips de treball són molt i molt nombrosos. Llavors, què passa? Que des que acabes la carrera, sigui cinema, sigui comunicació audiovisual, per posar dos exemples, fins que aconseguixes rodar el primer llargmetratge, passen uns quants anys pel mig. Per això vaig voler parlar amb Miquel Gurrea, guanyador a millor secció novella d'aquesta edició.
Miquel Gurrea és el director de Suro, per cert, pel·lícula que val molt, molt, molt la pena. Si no l'heu vist al cinema, la tindreu el 20 i algo de febrer a Filmin, si no m'equivoco.
Diria que sí.
Sí, eh?
Llavors, també amb Laura Cisteró, fotògrafa i directora de cinema, que també va quedar nominada a la mateixa categoria, a millor direcció novella. I per últim també he parlat amb David Aymerich, un dels productors de Solo, que també va ser un dels nominats a millor curtmetratge. Ells m'han explicat el seu punt de vista sobre produir cinema a Catalunya, també fer-ho des d'altres punts del país, malgrat que la indústria audiovisual està majoritàriament instal·lada a Barcelona, i també el seu punt de vista sobre l'ús del català.
Alguna cosa més, Ruth?
Res de res.
Doncs va, som-hi, escoltem el reportatge social d'avui sobre el cinema de Catalunya i de seguida ho comentem, va.
A veure, penya! Un brindis per l'Helena i l'Ivan.
I obrim el finestral a la façana sud.
Tampoc hi ha pressa per això.
Jo vull tenir-la acabada abans del parc.
Ja sou aquí?
Haurem de canviar les figues.
No, les podem restaurar.
No teniu algú que us faci la lleva de suc? Un any amb 6 setmanes ho podia fer la feina i us podia pagar uns 20.000 euros.
20.000?
Aquesta és la història d'Helena i Ivan. Són els protagonistes del llargmetratge Suro, la pel·lícula debut del director de cine Miquel Gurrea. Nominada a diversos festivals, i ha guanyat 3 premis Gaudí, un d'aquests precisament el de millor direcció novella.
I el Gaudí és per... Miquel Gurrea! Ah!
Moltes gràcies a totes les persones de l'acadèmia. Vull compartir-ho amb l'Avelina, amb la Laura, amb la Carlota, les meves companyes de categoria, i amb totes les persones que han fet una primera pel·lícula aquest any, que sabem que és molt difícil. Companyes, companys, anem cap a la segona. Gràcies.
Ja ho va dir ben clar el discurs. Fer una primera pel·lícula és molt difícil. La idea de Suro naix l'any 2010, però no és fins al 2016 que s'engega la primera fase del projecte i fins al 2022 quan finalment s'estrena.
És habitual amb una primera pel·lícula, no?, que des de la concepció inicial fins a l'estrena passin 4 o 5 anys. Malauradament sí que és així. Són els tempos que tenen les primeres pel·lícules, perquè també, bueno, doncs suposo que no hi ha una pel·lícula prèvia que t'avali, no? I esperem que a la següent doncs tardem menys.
Compartint nominació a millor direcció novella, també hi havia la fotògrafa i directora de cinema Laura Cisteró. Toliat i Adrift és també el primer llargmetratge documental de Cisteró. A Catalunya es va estrenar l'octubre del 2022 i el cartell de l'obra ja llueix 7 premis.
Aquest any va ser una super sorpresa estar nominada també a Direcció Novella. No me l'esperava perquè poques vegades el documental surt de la seva caixeta, no? de documental i traspassa aquest tipus de nominacions. Llavors estar allà pues, trencava uns motlles que crec que em van bé a mi i li van bé també a properes generacions, que, bueno, que el documental pot ser més que aquesta història sobre la realitat, sinó que també es pot treballar d'una manera super cinematogràfica i es pot valorar la direcció d'un documental. Sabia que no la guanyaria, evidentment, però em vaig sentir molt afalagada de pensar que havien valorat la meva feina com a directora dintre d'aquest documental i, evidentment, pues, sí, et dona força, no? per continuar amb la meva visió i continuar donant-li canya, no? als pròxims projectes.
Malgrat que la nominació ja és una empenta per seguir creant, la realitat no sempre juga a favor dels somnis. Per això el reconeixement acostuma a arribar més tard del que es voldria.
Cinema és el que sempre he volgut fer, no? Dirigir. Llavors, clar, quan surts de la universitat, realment és difícil trobar treballs remunerats dintre del cinema com a directora, no? És algo que t'has d'anar guanyant. És per això que vaig entrar dintre del món de la publicitat i això m'ha ajudat a viure durant aquests últims 10 anys i és el que ha pagat les factures. Sí que és difícil tenir aquesta doble vida, encara que està molt, molt junta, no? Però sí que és difícil compaginar, fer anuncis moltes vegades, que a vegades són molt agraïts, però moltes vegades no són gens agraïts, amb el que t'agrada, no?
I en una altra categoria, la de millor curtmetratge, és on se situen les produccions més petites però que també impliquen molt d'esforç. Una de les nominades d'aquesta 15a edició dels Gaudí va ser Solo, dirigida per Alberto Gros i produïda per Laura Ejidos i David Aymerich.
Cobro 5 euros menys per les molèsties. No, ara no puedo.
Els tempos per als llargmetratges són lents i per als curtmetratges també. La Vita Aymerich va engegar la productora Aye Productions l'any 2014 a Tarragona, tot i que la indústria audiovisual se concentra principalment a Barcelona.
D'entrada diria que l'opció més fàcil sempre és marxar, i jo crec que aquí no en tinc cap dubte. Per part meva és un acte de fe, intentar produir cinema des de la nostra ciutat, des de casa nostra, on jo estic a gust, tinc els meus amics i la meva família, però no sempre és fàcil. Llavors, si hagués de destacar punts a favor de tot plegat, aquí tinc la sort de poder-me permetre una oficina i unes condicions de treball que, almenys d'inici, quan estàs començant, no podria imaginar a fora. I a banda també la proximitat amb els nostres clients, les institucions, tots els elements que formen part de totes les produccions audiovisuals i projectes que tires endavant. I això a municipis o ciutats més petites com Tarragona, que són també capital de província, no ens en oblidem, i que tenen tots els serveis que té una ciutat com Barcelona també, doncs ho té.
Però és inevitable haver-se de desplaçar cada 2x3 per qüestions de feina.
Jo pujo 2 o 3 cops a la setmana a Barcelona en tren, vull dir, al final els meus companys amb els que treballo són a Barcelona, la indústria és a Barcelona, els esdeveniments són a Barcelona, tot és a les grans capitals. Llavors, pots treballar en el dia a dia des d'una capital com Tarragona? Sí, però tard o d'hora has d'anar pujant a les grans ciutats per treballar, és a dir, no pots estar fent les coses per videotrucada eternament o tancat a la teva cova.
Així doncs, una vegada s'inicia el projecte, la feina es complica. I que algú real, Laura Sisteró i David Aymerich, coincideixen que l'entrebanc principal de les produccions cinematogràfiques i audiovisuals és el finançament.
Costa fer cinema a qualsevol producció, bàsicament perquè necessites molta gent per fer-ho possible i que hi han d'invertir un munt d'hores. Llavors, clar, jo sempre li dic el mateix a tothom. Quan diuen, ostres, aquesta pel·lícula ha costat 1 milió d'euros, 2 milions d'euros, vale, agafa la calculadora, multiplica un sou digne per 50, 70 persones 3 mesos o 4 mesos a l'any. Si això li sumes al lloguer d'equipament tècnic, desplaçaments, dietes, assegurança, seguretat social, impostos, sumes tot i te surt un pressupost, bueno, d'una pel·lícula.
Tot això dibuixa que és un pressupost que no és immediat de poder aconseguir i per això costa, no?
Van ser molts anys per trobar aquell finançament i poder tirar endavant el projecte. Jo sempre dic que va ser la part més dura per mi, no? Aquest moment d'incertesa, de no saber si et donarà els diners, si podràs fer-ho o no, o de quina manera, no? Perquè és diferent si tens un pressupost de 50.000 o si tens un pressupost de 200.000. Canvia molt el projecte i la manera de tirar-lo endavant.
Es pot fer cinema de moltes maneres i amb escales humanes diferents, però sí que és veritat que necessites força gent, no?, al llarg de tot el procés.
Una vegada em van donar el go per fer la pel·li i em vaig sentir que res ja em podia parar, no? I que totes aquestes dificultats que hi haurien de rodar a Rússia no serien res per mi en comparació amb aquest moment de finançament.
A part també del tema cultural, que mai l'hem d'oblidar, vull dir, cinema és igual a cultura, ningú vol invertir en cultura, és a dir, no és una inversió inicialment rentable i sembla que no sigui prioritari. Llavors, clar, entre que és cultura i que has de convèncer la gent perquè hi entri els projectes i tot, doncs costa moltíssim.
És veritat que si ho comparem amb altres països del nostre entorn, doncs el pressupost que existeix per la cultura o pel cinema és força més elevat, no? Aleshores, si hi hagués més finançament, d'alguna forma podrien tenir una relació més rica amb la cultura i potser no costaria tant, no? Sempre costarà, perquè al final, bueno, és competitiu, però sí que és veritat que d'alguna forma, doncs, una societat també mesura la seva salut en funció de quina relació té allò públic cap a la cultura, no? I això es tradueix en finançament.
Per mi va ser dur tota aquella espera i en moments et planteges si has de seguir endavant o no, no? Però no sé què et fa que estiguis allà i que continuïs lluitant per aconseguir-ho.
I si parlem del cinema a Catalunya, cal parlar del cinema en català. La llei 20/2010 del cinema a Catalunya obliga les sales a projectar com a mínim el 25% de l'oferta en català. Però segons dades de Plataforma per la Llengua, l'any 2018 aquest percentatge només va ser del 2,1%.
Jo mai no em vaig plantejar o qüestionar aquest fet, és a dir, la meva primera experiència el 2010 als boscos de l'Alt Empordà va ser conèixer el món del suro, de la lleva del suro, en català, a més en el català, diguéssim, d'allà. L'idioma principal és el català perquè em sembla el més natural, no? És una pel·lícula purament de ficció, però és una pel·lícula que parteix d'un lloc molt concret i aquest lloc, no? I la sensació d'aquest lloc, d'aquest context, està molt present a la pel·lícula com si fos un personatge. Aleshores, havia de ser així.
Jo treballo la llengua dintre dels meus projectes d'una manera bastant natural i tal com em raja, la veritat. És a dir, vaig fer un curtmetratge que era en castellà perquè estava codirigint amb un director en castellà i llavors va sortir així. Després ara Toliat i Adrift és en rus perquè està rodat allà i és així. I ara just estic escrivint un curtmetratge que és en català perquè, no sé, també m'ha sortit d'aquesta manera, és la meva llengua i per mi, des de la direcció, em sembla pues, de maneres naturals. Al final jo parlo les dues llengües, també sóc una persona molt internacional, no m'estranyaria també fer una pel·lícula en un altre idioma que no fos ni el català ni el castellà.
La llengua per mi és un element més narratiu i no és algo al qual li dona importància. Vull dir, actualment estem produint una pel·li en castellà, el curtmetratge solo era híbrid, barrejava el català i el castellà, tot i que majoritàriament era en català. Ja fa anys que la tendència a les institucions catalanes és donar suport a l'audiovisual en català i a l'hora d'aconseguir finançament, si tens una producció en català et veus més afavorida per tirar endavant el teu projecte.
Em consta que ara, no? És a dir, més tard que quan nosaltres estàvem finançant la pel·lícula, em consta que les institucions han fet una aposta decidida per incrementar el pressupost per filmar pel·lícules en català i jo ho celebro, però em sembla que en el nostre cas ni era de valents ni era de covards. Era natural i al final has de fer les pel·lícules una mica com la pròpia pel·lícula t'ho demana, no?
La gent mira el talent català i mira el cinema català i crec que està bé que el cinema català no tingui només que ser en català i que no només ens mirem a nosaltres mateixos sinó que també des d'aquí mirem en fora, no? Perquè ja no vivim en una època en la que no ens movem fora de les nostres fronteres, no? Som gent que ens movem pel món, veiem coses i això que veiem també remet a qui som i també ens connecta amb el món que hi ha a fora, no?
A fora ho veu tothom en versió original subtitulada. L'únic problema com a món seria portar-ho fora de Catalunya que s'hauria de doblar el castellà depèn en quins espais, però és que tampoc ho crec. Jo, sincerament, des que començat, mai m'he trobat amb impediments o dificultats per produir en la nostra llengua. Crec que avui en dia està molt normalitzat, almenys aquests últims anys, que és quan jo he pogut començar a produir cinema com a tal, i content de tenir la llibertat de produir com més ens vingui de gust.
L'any 2022 el Departament de Cultura va invertir 14,2 milions d'euros en cinema català, una xifra que supera els 10,5 milions del 2021. En produccions del 2023 se subvencionaran 34 pel·lícules cinematogràfiques, de les quals 25 són en català. A primer cop d'ull, les dades són optimistes i encoratgen a seguir produint, però la indústria audiovisual és exigent. Genera riquesa per al país, tant econòmicament com cultural, i ho seguirà fent si té suport i finançament. Cal anar al cinema, gaudir de l'audiovisual en català i també cal produir les pel·lícules des d'arreu del territori.
Pensava i tant que cal anar al cinema, omplir les sales i si són en català, doncs vinga, promocionem també la nostra cultura. Comencem pel principi, Ruth, com sempre, i és que produir la primera pel·lícula és un procés molt costós, tant per la durada com per la dificultat d'aconseguir tot el finançament necessari.
Sí, exacte. Matisem-ho per si de cas. En tot moment parlem de cinema professional i d'alta qualitat. Miquel Gurrea, Laura Sistero i David Aymerich ho esmenten al reportatge, que al final és un projecte audiovisual. També es pot fer amb pocs recursos, però llavors ja no jugarien a la Lliga dels Gaudí. Dit això, doncs, és evident que és molt complicat engegar la primera producció, però quan t'hi pares a pensar t'adones que efectivament dedicar-se a la direcció de cinema també és molt vocacional, no? El cas d'en Miquel, per exemple, és bastant representatiu. El 2010 té el primer contacte amb el sector del suro, fent de traginer, i el 2016 és quan pren la decisió de començar a preparar el guió i, un cop enllestit, buscar el finançament. Des de llavors i fins al 2022 estem parlant de 6 anys en total, tenint en compte, això sí, que hi va haver la pandèmia pel mig i això ho va trasbalsar tot. Per tant, podem calcular més o menys de mitjana uns 5 anys.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Sí, sí.
I crec que era ell, no?, que deia que també t'has de guanyar la confiança, no?, en aquest reportatge. Quan no has fet cap pel·lícula abans, suposo que no hi ha res que t'avali.
Exacte, això és el que ell explicava. Sí que és cert que al final sempre s'acaba anant al mateix lloc, no? Si la història és bona i funciona, ja ho tens tot fet, però vaja, s'ha de preparar molt bé tot, realment. I de fet, precisament Suro i Togliatti a Drift són dos casos de dues pel·lícules rodades fora del que seria el nucli principal de la majoria dels treballadors implicats en els llargmetratges. És a dir, si la majoria dels professionals viuen a Barcelona i Rodalies, a Suro es van desplaçar fins a l'Empordà i en el cas de Togliatti a Drift van haver d'anar fins a Rússia.
Que déu-n'hi-do.
Vull dir que fes un recompte de tot el que has de gestionar, no?, per moure 50-70 persones, que és el que deia David Aymerich, per anar fins a Rússia. I tot i així, a la Laura la qüestió del finançament és el que més la va fer patir. De fet, m'explicava que molta gent li preguntava com havia sigut això d'haver de gravar a 21 graus sota zero.
Déu-n'hi-do.
I ella ho dia convençuda, que això no havia sigut res en comparació amb tota la faenada d'haver de buscar el finançament.
Clar, al final, un dels temes que introdueixes en aquest reportatge és el cinema en català.
És una de les espurnes que encén el debat, no? Se'n parla molt de la falta de cinema en català, de l'aposta real per produir i també per exhibir a les sales de cinema pel·lícules les quals sigui un element important, no? Potser per això també ha generat tant de rebombori al Carràs, en el bon sentit de la paraula rebombori, eh?
Sí, sí, sí.
Però vaja, Laura Sistero també apuntava un punt de vista interessant, i és que el cinema pot ser en català sense haver de parlar necessàriament de Catalunya.
Bona aquesta.
Mira, com que no ho he pogut incloure el reportatge, si et sembla, sentim ara el tall de veu.
Crec que hi ha un cert impuls, m'agradaria que hi hagués un més impuls encara i que es valorés també tota aquesta feina que es fa mirant cap enfora, no? Evidentment s'ha de parlar de Catalunya, s'ha de parlar dels temes que vivim, però és que això, no? Avui en dia ja crec que les fronteres es comencen a difuminar, no? I som més que gent que viu només aquí, no? Som gent que ens movem i que som part del món. La geopolítica ja cada vegada ens toca de més a prop, no? Cada vegada el món es fa més petit i per això s'ha d'impulsar tot el talent català, miri cap endins, miri cap enfora, i això també farà que les produccions catalanes doncs siguin cada vegada millors i de més qualitat.
Això és el que ens explicava Laura Sistero, i ja per últim també ens ho deies, Ruth, que Barcelona és el centre de la indústria audiovisual, clar.
Sí, 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 Barcelona està connectada amb tot el territori, però no està situada en un punt cèntric del que és tot Catalunya, no? Llavors, qualsevol persona vinculada al sector sap que aquí és on bull la creació del cinema en català, però també cal tindre en compte que hi ha productores més enllà, no? David Aymerich explicava el seu cas, que l'any 2014, va decidir crear AG Productions i ho va fer a la seva ciutat, a Tarragona. I hi ha productores a molts altres pobles i ciutats del territori, eh? Vull dir que també és una lluita activa per mirar de descentralitzar el talent, que n'hi ha molt a fora de Barcelona.
I tant.
I mira, si et sembla, també tiraré un altre tall de veu, en este cas de David, perquè fa un comentari optimista que estarà bé escoltar.
Jo sempre ho dic, hi ha molta gent de Barcelona que té 45 minuts en metro fins als llocs on ha d'anar a treballar, amb el qual trenquem estigmes i veiem que des de casa nostra es pot fer qualsevol projecte, no només cinema, qualsevol projecte emprenedor, perquè estem hiperconnectats i superben connectats amb el territori.
Doncs sí, comentari optimista per acabar aquest reportatge amb Ruth Caral, i és que també la cultura catalana ha de descentralitzar tot el que sigui possible i trencar d'alguna manera aquestes barreres, com explicava també en David. Ruth, per cert, aquestes pel·lícules que anomenaves, on les podrem veure?
Mira, abans que comentàvem, que dubtàvem a veure si a Filmin se podria veure, ho sabíem, però no sabíem ben bé la data, ja ho he comprovat. Se podrà veure Suro a partir del 24 de març a Filmin, però també al Cicle Gaudí, que és un projecte que impulsa l'Acadèmia del Cinema en Català amb el suport de diverses institucions i que constitueix una xarxa de sales de Catalunya que porta 10 pel·lícules catalanes a l'any, una cada mes, a un centenar de poblacions de tot el territori. Això serà a partir del març i he vist així una mica de llocs, se farà a l'Ella, Arenys de Munt, Avinyó, Badalona, Balsareny, molts llocs, Calaf, Calella, Capellades... Bueno, podríem estar aquí fent qualsevol persona que tingui curiositat, fa una mica de cerca per internet.
Ciclegaudi.cat, sí. Així de fàcil.
Exacte, i allí està tota la informació. I pel que fa a Toliati a Drift, també la podeu veure al Sense Ficció de TV3, que
sí,
si busqueu també a la pàgina web de TV3, allí us sortirà.
Pel·lícules que valen molt la pena, pel·lícules que s'han fet a casa nostra, donem suport també a la nostra cultura, que sembla que a vegades la tinguem allà a Margadeta sota l'estora, no fos cas que molestés. Ruth, et pregunto pel reportatge de setmana que ve o...
Lo tinc clar, però no el vull avançar.
Ui! Mira ella.
Bueno...
Val, no, tot el respecte sempre.
Més val no pessigar-nos.
Saps què passa? Que a mi m'agrada molt punxar.
I tant.
Però no et punxaré, no et punxaré.
D'aquí dues setmanes ja el tinc tancadíssim.
Sí?
Sí, però també hi arribarà.
Val. Ruth Caral, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Fins la setmana que ve, que vagi bé.
Adéu-siau.
Ràdio Estel.